que tiene con el presidente va mucho más allá por cómo le trata y porque no le llama presidente, le llama Pedro.
I d'així arribem a les 12:04, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 29 d'abril i avui començarem el programa parlant de diferents assumptes d'actualitat relacionats amb els ports de l'Estat a les Pitiüses. Parlarem amb el nou delegat de l'APB, amb Alberto del Pino, ara el sentirem en uns minutets, i també obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Niban Yarza i prendrem, com fem cada dimecres, la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i com són les 12:05, és el moment de posar-nos al dia. Les coses que passen i les coses que es diuen fora de micro no es poden escoltar, no es poden escoltar. Però ara ens posem seriosos perquè avui comencem la repassada a l'actualitat parlant, Nieves, d'un nou desallotjament a Eivissa. Es tracta d'un nou assentament d'infrahabitatges. És el segon en només una setmana després del de Sa Joveria, i minuts abans de les 11 del matí han sortit les tres darreres persones que quedaven en aquests terrenys situats de vora del camp de futbol de Can Misses, on havien arribat a viure 80 persones.
Sí, un any i quatre mesos ha tardat el jutjat en autoritzar el desallotjament d'aquest assentament situat a un terreny propietat de l'empresa Sirenis. El desallotjament ha començat puntual a les 10:30 del matí. La comissió judicial ha entrat i ha comprovat que ja no quedava pràcticament ningú, només tres persones. Una parella que intentava treure la seva caravana però que havia punxat una roda i esperava la grua, i una dona que marxava amb ells. De fet, de les 80 persones que havien arribat a viure en aquest indret, ahir ja només quedava mitja dotzena, i explicaven que ho estaven preparant tot per marxar abans de l'arribada de la comissió judicial. Com deien, minuts abans de les 11 sortien dels terrenys amb la grua els tres darrers residents. L'advocat de l'empresa Sirenis, Mariano Ramón, ha explicat que ara completaran del vallat dels terrenys, instal·laran una porta, netejaran i vigilaran perquè no es torni a ocupar.
Idò, obrim ara plana judicial, Nieves, perquè la justícia avala el tancament d'un dels pocs quiosquets de platja de tota la vida que quedaven a l'illa d'Eivissa. El Tribunal Superior de Justícia dona la raó a Costes i confirma que no es pot autoritzar l'explotació del quiosquet d'Espoató a Sant Josep. Els motius: la saturació de serveis al litoral i la presència d'instal·lacions no autoritzades.
Sí, el quiosquet de platja d'Espoató podria desaparèixer després de més de 50 anys d'activitat. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha avalat la decisió de Costes de denegar una nova autorització per ocupar aquest espai de domini públic marítim terrestre. El negoci funcionava des de 1969, primer amb concessió administrativa i després amb permisos temporals. Però l'any 2018 Costes va rebutjar renovar-hi l'activitat. Segons l'administració, a la zona ja hi ha una àmplia oferta de restauració fora de la platja, i a més el quiosquet compta amb instal·lacions fixes i elements no autoritzats. La vídua de l'antic explotador va recórrer la decisió alegant indefensió i una llarga trajectòria del negoci, però el tribunal considera que l'interès general de protegir el litoral preval sobre l'activitat privada. Gran part de la seva clientela és local i fidel. Escoltam alguns d'ells.
Y espero que no fácil.
Me da rabia que cojan y cierren justamente uno que es de toda la vida, abriendo todos los que están abriendo los beach clubs.
Se va a convertir una isla que se lo van a poder venir los ricos.
Como me quiten el chiringuito, me voy de Ibiza, ¿eh? Yo vengo aquí mucho, ese hombre es más bueno y más que yo, hace años que lo conozco. Pero no, este chiringuito no puede quitarlo. ¿Qué quita que él? aquel quiera, pero este no.
Y es una lástima.
Y además que es muy bonito el sitio.
Aquí se come barato y se come muy bien. Y llevamos 3 años ya viniendo y no nos gustaría que lo quitaran.
La resolución no es ferma i es pot recórrer, però de moment el futur del quiosquet de platja queda en l'aire.
I doncs estarem pendents perquè ja veiem que els clients són fidels. Canviem ara d'assumpte i parlem ara del trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Ibiza Corso, perquè els veïns d'Illa Plana asseguren que és il·legal. Així ho han fet saber a l'Ajuntament d'Eivissa. El consistori diu que revisaran la documentació.
Els veïns d'Illa Plana qualifiquen el trasllat de Lío a l'hotel Ibiza Corso de macroprojecte. Recorden que el Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa prohibeix la instal·lació de noves discoteques al municipi. Per això, segons el portaveu dels veïns, Alberto Sánchez Runde, la llicència estaria en frau de llei perquè es basa en un permís antic de sala de festes només per a hostes de l'hotel, quan s'hauria d'haver demanat per al públic en general.
És possible que l'Ajuntament l'hagi metido un gol. És possible que l'Ajuntament s'hagi equivocat concedint aquesta llicència o dando aquesta llicència. Esperamos que la revoquen.
La cabuda de la discoteca seria superior i passaria de 300 a 1.100 persones. Els veïns creuen que seria un desastre pel barri, que ja pateix molt pel turisme de creuers.
Es un barrio muy, muy limitado en accesos. Esto es un istmo. Solo tiene una entrada de un carril unidireccional y una salida, que es esta, donde ya está bastante, bastante liado el tema. Mejor dicho, ya está bastante liado el tema como para encima montar estos servicios durante el día, luego por la noche, ruidos, todo lo que esto conlleva.
Ara ja han requerit a l'Ajuntament d'Eivissa la revisió del permís i si no rectifica acudiran als tribunals. Les obres, que duraran un any, ja han començat i segons els veïns uns dies abans del que marcava la llicència. El consistori diu que està revisant la documentació i assegura que complirà la normativa. Avui mateix han paralitzat provisionalment les obres perquè han detectat l'accés de vehicles de tonatge elevat no autoritzat. Des de la discoteca Lío, per part seva, varen emetre ahir un comunicat assegurant que el trasllat compleix amb totes les exigències legals, tècniques, mediambientals i de convivència aplicables. També que la nova etapa a l'hotel Cors s'emmarca en una evolució de l'entorn cap a estàndards més alt de qualitat.
I acabam, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat amb un apunt de sanitat, perquè avui és la tercera jornada d'aquesta nova setmana de vaga de metges a Eivissa. En les darreres 48 hores, les aturades han tingut un elevat seguiment. Ahir dimarts es van suspendre 29 operacions i 125 proves diagnòstiques i es van cancel·lar 366 consultes d'atenció primària.
En total ja són més de 1.000 pacients que hauran de seguir esperant el seu torn per una nova cita a l'àrea de salut de les Pitiüses. Aquesta aturada continuarà fins demà dijous, 30 d'abril, per la manca d'acord amb el Ministeri de Salut en la negociació de l'estat. Estatut Marc, un estatut propi que recull les recull les particularitats de la seva professió. Està previst que avui a la tarda els metges es concentrin a les 5 al passeig de Vara de Rei d'Eivissa.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam el termòmetre.
Fins després.
Fins d'aquí uns minutets. Són les 12:12 i nosaltres avui volem començar el programa anant fins a la zona portuària. I és que l'autoritat portuària de Balears destinarà 104 milions d'euros a inversions amb l'objectiu de modernitzar el port d'Eivissa d'aquí fins l'any 2029. També volem saber quin és el futur que planegen des d'aquesta entitat pel port de la Sabina. I per això avui podem parlar amb Alberto del Pino, que és el delegat de l'autoritat portuària de Balears a Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Buenos días, Laura.
La primera pregunta, que de les moltes que tenim avui damunt la taula, perquè realment els ports de les Illes Balears, tenint en compte la idiosincràsia de les nostres illes, són uns punts importants i, per tant, el primer que li volia demanar són quines són les inversions previstes a curt termini que es poden executar ara mateix al port d'Eivissa abans de l'aprovació del pla especial del port d'Eivissa.
Pues sí, del paquete global de 100 millones de euros que ya presentó el presidente la pasada semana, solo podremos ejecutar de manera más inmediata las que no afecten a edificaciones, a zonas de tierra, de aparcamientos, que dependen, como bien decías, del plan especial.
Uh-huh. Entonces,
por eso la apuesta de APB y creo que también de Consejo y Ayuntamiento, porque ese plan especial esté cuanto antes.
I quins són els terminis previstos per l'aprovació d'aquest pla especial del port d'Eivissa i quines millores comportarà?
Pues los plazos, lógicamente es muy complicado tener ahora una varita mágica para concretarlos, pero sí es verdad que el procedimiento está ahora en manos del ayuntamiento, pasará después a tramitación ambiental en el gobierno balear y después tendrá que revertir también a puertos del Estado. El escenario más optimista, desde mi punto de vista, sería conseguir la aprobación a lo largo del año próximo, de 2027, en primavera. Eso sería la situación ideal, ¿no? Que no frenaría ninguna de las actuaciones que tenemos en mente, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo funcionan estas cosas, y lo que sí puedo decir que por parte de la autoridad portuaria vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no se frene y se tenga cuanto antes.
Per tant, ens estem situant a l'any 2027, això si després no entren les impugnacions, els recursos, aquestes coses que poden allargar el procés, no?
Claro, incluso elecciones, es un tema bastante, bastante complejo. Pero bueno, por nuestra parte haremos lo posible para que salga adelante.
Això seria això, situant-nos en l'escenari optimista, segons les previsions, l'any vinent. I les millores que comportarà, doncs això les hem repassat també. Una altra de les situacions que estan pendents al port d'Eivissa és el nou concurs per gestionar el Club Nàutic d'Eivissa, en aquest cas en una concessió que seria de 25 anys. Com està aquest concurs?
Pues está siguiendo la tramitación normal, ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración, en breve saldrá la licitación con todas las bases y los pliegos del concurso, y si no hay ningún imprevisto ni ningún problema, que esperemos que no, pues a final de este año tendremos al nuevo concesionario de esta actividad y a principio del próximo se implantará en la instalación.
I ara també parlarem del Port de la Savina, de la situació del concurs del Port de la Savina, que també ha comportat polèmica, però li volia dir, sé que acaba d'arribar fa molt poquet en aquest càrrec, per tant, hi ha coses per les que hem de tenir paciència a l'hora d'obtenir respostes, però no sé si ha pogut observar o fer una valoració de l'actual contracte de ports sostenibles.
Sí, bueno, claro, las autorizaciones tan cortas lo que provoca es mucha dificultad para hacer grandes inversiones que necesitan unas instalaciones como esta. Entonces, la nueva concesión, ya muchos años por delante vista, van a permitir de verdad mejorar las instalaciones del puerto. Y además, al unificar las dos marinas en una, se va también a mejorar lo que es la gestión, se va a evitar duplicidades que el tener a dos concesionarios provocaban. Entonces, como decía, sin tener todavía muy el detalle de lo que hemos tenido en el pasado y lo que esperamos con el nuevo concesionario, sí, mi primera impresión es que es para mejorar en muchos niveles, ¿no? y llevar mejor la gestión del puerto.
I és una mica també la línia en la que funciona l'APB, millor concessions a llarg termini que no concessions molt curtes, que tampoc això no permeten fer grans inversions, perquè clar, amb tan curt termini doncs és complicat, no?
Efectivament, el tener un amplio margen de inversión por delante ayuda tanto al concesionario como a la APB a gestionar la instalación. Entonces, esa es la apuesta. Dentro del marco legal, lo máximo que nos permita la legislación para que todo funcione mejor.
Hem comentat també, o hem mencionat de manera molt fugaz el port de la Savina, però ara em volia centrar també en el port de Formentera, on també el concurs està tramitant-se, veritat? Ara ens explicarà quina és la situació actual, perquè els partits de l'oposició al Consell de Formentera s'havien mostrat contraris precisament a una sola marina a 25 anys.
Sabia un poco de esa polémica, también l'havia leído por prensa, però insisto, es decir, el tener un único operador facilita que se creen conflictos entre dos diferentes, se agiliza el no tener que duplicar algún tipo de instalaciones y servicios que con dos concesionarios estás totalmente obligado, y con la limitación tan tremenda de espacio que tenemos allí y los grados de protección en el entorno, yo sinceramente veo inviable el que esté descompuesta esa gestión. Entonces, me he encontrado ya con la situación resuelta, pero si no hubiera estado, hubiera intentado apostar por esa vía, ¿no? cuando hubiera llegado.
Per aquesta línia. I quines inversions hi ha previstes a la zona portuària de Formentera a curt termini?
Pues a corto plazo la más interesante es la reposición de la rampa de acceso para los ferries, que ahora mismo, pues bueno, digamos, ante un imprevisto de avería seria nos crearía problemas, ¿no? Entonces estamos en esa reposición y provisionalmente, mientras se completa esa reposición, vamos a instalar una estructura fija que permita estar operativos con garantía si tenemos cualquier imprevisto, ¿no?
Exacte. Mira, no li anava a preguntar, però ara que ha mencionat la seguretat, quina valoració fa de la situació actual tant del port d'Eivissa com del port de la Sabina pel que fa a la seguretat, tenint en compte que és un punt on, sobretot durant la temporada turística, hi ha un elevadíssim trànsit d'embarcacions?
Pues la verdad que mi primera impresión es positiva. Especialmente yo soy técnico en prevención de riesgo y siempre estoy como auditor de todo esto, y cuando llegué, justo antes de iniciar el cargo, viví el incendio tremendo del yate que se produjo justo en los previos del fin de semana, cuando ya todo el mundo, digamos, está pendiente de otras cosas y no de este tipo de incidentes, y la verdad que vi que se actuó bastante coordinado y bien entre todas las administraciones y especialmente por parte de la autoridad portuaria, que en apenas unas horas consiguió pues que se solucionara el incidente y que no creara ningún conflicto. Además, en una posición donde se produjo cerca de la bocana del puerto, complicada, y la verdad que muy bien, ¿no? Se actuó. Es de darle enhorabuena a todos los intervinientes, no solo a la PB, a Salvamento Marítimo y a todos los organismos, que inmediatamente, lo primero, por supuesto, salvar a los pasajeros, que se hizo de inmediato, y luego evitar que la embarcación provocara cualquier incidente, ¿no? En el entorno de donde se produjo.
Déu-n'hi-do, quina estrena també.
Sí, sí,
en el
sí,
càrrec.
Sí, 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 la verdad que sí. Pues ya, además, también, bueno, sabéis que este tipo de incidentes muchas veces se eternizan y quedan restos, y en este caso justo hoy, en estos días, estamos terminando ya la retirada de los últimos restos, y en apenas dos semanas hemos conseguido cerrar el expediente, ¿no? Que eso también es un logro.
No sé si es van produir basaments a la zona de l'incendi.
No, apenas, además, rápidamente se extendieron barreras para evitar su expansión, y bueno, la verdad que estuvo controlado esa situación.
I tornant al port d'Eivissa, que ara hem tornat així de Formentera cap a Eivissa parlant d'aquest incendi que realment va ser molt impactant per la fumarella es veia des de un munt de quilòmetres. Parlem d'un altre punt del port d'Eivissa, que és el protocol d'arribada de creuers. Crec que enguany s'han esglaonat, ho hem anat explicant també des dels serveis informatius, i l'objectiu és que no desembarqui més d'un creuer a la vegada per així evitar la saturació al centre de la ciutat d'Eivissa, sobretot, que és el punt de l'illa que absorbeix aquesta arribada de creueristes.
Eso es. El tema de los cruceros es muy sensible porque provoca, lógicamente, conflicto entre el residente y el turista al tener que compartir los mismos espacios al mismo tiempo, y entonces nuestra obligación es regular de forma que no se produzca ese conflicto. Entonces ya el primer paso que se ha dado de que los cruceros empiecen a llegar a partir de las 11:30 y en la primera franja se deje libre para todo el tema de barcos de pasaje, en definitiva, ya se ve que ha sido un éxito. En breve vamos a activar otra vez la autorización gestión del City Boat, que también ayuda mucho a conectar al pasajero con la ciudad sin tener que afectar al tráfico. Y aquí la clave está en la coordinación de todos para que no se produzcan incidentes. Entonces sí, es verdad que el tráfico de cruceros, yo lo considero de los más educados. Es decir, para empezar, gran parte del pasaje, por estadística ya había estos días que en torno al 30% del pasaje no baja del barco. Entonces muchas veces no llega la noticia, ha llegado un barco de 3.000, han bajado 3.000, no, de 3.000 han bajado 2.000 porque 1.000 se quedan en el barco. Y luego, sí es verdad que se produce una punta en esa bajada que crea más conflicto, pero sí he detectado, lo viví la semana pasada con tres cruceros que tuvimos al mismo tiempo, que la vuelta a la embarcación se realiza muy, muy escalonada, ¿no? Desde primera hora de la tarde hasta el previo de la noche cuando el barco se va. Entonces, realmente el esfuerzo lo tenemos que hacer en la llegada, y si conseguimos coordinarlo como se está haciendo últimamente, no debería de generar ningún conflicto. Y por último, sobre este tema, sí es verdad que todas nuestras medidas de regulación muchas veces han disuadido al crucero de venir, porque hay cruceros que quieren desde primera hora de la mañana estar ya con posibilidad de pasear por la ciudad y eso les incorre. Entonces, quizá, pues bueno, todas estas medidas no están impidiendo que crezca, pero bueno, tampoco tenemos un interés excesivo en ese crecimiento, y el que se mantenga ya nos vale, ¿no? Sí. És un poc també la visió que jo tinc en aquest moment.
Idò, mira, justament li volia preguntar per la visió que té sobre l'arribada de creuers, perquè ara comentava, no, aquest dia puntual on hi havia tres creuers de manera simultània al port d'Eivissa. En quina línia aniria vostè a títol personal pel que fa al turisme de creuers? Mantenir-lo o fins i tot que no hi hagi, com per exemple s'ha proposat al port de Palma, que no hi hagi dos creuers simultàniament, més de dos creuers de manera simultània?
A largo plazo, mi visión es no tener que hablar del número de cruceros. Hablar de si somos capaces de que funcione nuestra instalación para recibir al crucerista sin crear grandes incidencias como han ocurrido en el pasado. Si conseguimos que no se creen incidencias y somos capaces que vengan, no tres, incluso más, ningún problema. Pero si no somos capaces con tres y tenemos que plantear reducir a dos porque no somos capaces de gestionarlo bien, pues habrá que reducir. Pero más que al número de cruceros, mi esfuerzo va a ir en que la operativa del puerto del crucero pase tan desapercibida que si no crea incidencia ya nadie vuelva a hablar de que no queremos que vengan dos o tres. A mí quizá esto me ha sorprendido mucho en comparación del territorio del que vengo, desde Málaga, donde en prensa cada día aparece, ha llegado el crucero más grande del mundo, o sea, se celebra que han llegado cuatro o cinco cruceros a la ciudad, y entonces me chocó mucho esa visión al llegar aquí del efecto contrario. Entonces creo que mi deber es trabajar para que no se creen incidencias y ya está, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, ir tomando nuevas medidas como esta del horario o del tema de servicio de transporte, reforzarlo o todo lo que esté en nuestra mano para que funcione. Uh-huh. Ahí está la clave, creo.
I quin termini es dona per poder observar la situació i veure si funciona o si no funciona?
Efectivamente, necessito la perspectiva de los distintos periodos, porque lógicamente no es lo mismo las puntas del verano, donde además ya me imagino, sin haber vivido todavía la situación, pero ya veo que en el momento en el que confluya la náutica deportiva con el crucerista, con los pasajes, me imagino que eso va a ser una feria. Por mucho que se ponga esfuerzo por todo el mundo, sé que eso no va a ser fácil. Entonces necesito esa visión todavía para ir tomando decisiones y para ver cómo enfocamos el futuro de todo esto.
I doncs, sense deixar el turisme de creuers, en quin punt es troben les obres per la instal·lació de pèrgoles davant de l'estació marítima de Botafoc? Està tot ballat, ara mateix està tot aturat, no hi ha lloc per aparcar. Això, s'han tret places d'aparcament pels passatgers que arriben en cotxe a l'estació i també volen embarcar cap a la península. Ara mateix no poden deixar el vehicle. ¿Cuándo estarán acabadas estas obras?
Pues están haciendo todo lo posible para que antes de que se inicie la temporada esté concluido, esté todo en marcha. Y entonces yo también estaré pendiente de este tema para que así sea.
Idò, Alberto del Pino, delegat de l'autoritat portuària de les Illes Balears, Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al dia Eivissa i Formentera. Sé que, a més, ha fet un esforç per entendre les preguntes en català. Hem quedat que poc a poc, veritat?
Poc a poc, i aconseguiré en algun moment que la podamos hacer directament en català. Espero que sea más pronto que tarde.
Idò, moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies, Laura.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al dia Eivissa i Formentera. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Tots i 29 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Ja tenim aquí el nostre col·laborador preferit des d'avui. Ja ho era, però és que avui ni Ivan Llarza ho podem explicar. Ivan Llarza, molt bon dia.
Sí, avui soy el que dèiem quan jo era petit, Caballito Blanco.
Avui ets el col·laborador de l'any. Perquè, hem de dir-ho en antena, s'ha d'explicar, ens ha portat una safata plena d'ensaïmades de diferents gustos, a més, elaborades per ell mateix aquest matí, i clar, sí. És que jo ja no sé si fer el programa després
ja
d'això,
punto,
saps?
Punts, ja faig punts per ser el col·laborador més
estimat. Exacte,
més
estrella. Sí.
Ja em va bé,
sí.
Això.
Sí, moltíssimes sí. Gràcies, Ivan. I tant de vot, la gent que ens estarà escoltant pogués... Home, si venen aquí a Sant Rafel ara han de donar-se pressa, encara agafarien algun trosset,
sí. Jo crec que encara una miqueta, però d'aquí a no res, a 5 minutets, sí. Ja no hi haurà res.
Això tu confies en endur-te en sa safata buida,
sí.
Veritat?
Sí.
Idò, si feis via, encara us deixarem agafar un bocinet. Valtros deis a sa porta que veniu a agafar una miqueta d'ensaïmada d'en Ivan Llarza, sí. I us deixaran entrar.
Cap problema.
Suposc. Sí. Però avui no parlarem de ses teves magnífiques ensaïmades.
Això ho deixem per un altre dia.
Em fa molta ràbia, perquè ara sa gent que ens estigui escoltant i que no l'ha pogut estar, jo estic aquí fent-li dentetes i no m'agrada a mi.
Ara,
això,
al migdia, aquesta hora,
sí,
és molt dolent.
Hora és sí, és terrible,
molt dolent,
terrible.
Sí. No, avui parlarem de pardals.
Val.
De pardals, que és un dels nostres temes favorits.
En concret, del capsigrany, que és una mica, és un, com un insult, no?
Sí, és una pena, jo no ho sabia. Jo, en castellà es diu el caudon, però jo no sabia que en català capsigrany, que aquest és un capsigrany.
Sí,
no?
Igual no sé si a Eivissa es diu molt, però sí. A Catalunya sí.
Sona una mica... És d'aquests animals que tenen la mala sort de tenir un nom associat a un defecte. En castellà passa any, cabeza de chorlito.
També.
Ser un buitre, és un voltor. Sí. És una mica, és una... Tot i això, també n'hi ha ocells que... tenen virtuts, les quals són aplicades a persones com ara tenir la vista d'àguila, no?
Sí,
però
cert.
Sí, la paraula capsigrany és una mica difícil, és l'ocell protagonista d'avui i, segons el diccionari, quan no parla de pardals, vol dir persona de poc seny, no gens entenimentada o cap buit, home de poc enteniment i, això en castellà, li deim zopenco, tonto.
Directament.
Jo no he trobat la raó, no l'he trobada, per a aquesta associació, ja que el capsigrany, de fet, és un caçador, com ja ho veurem, és implacable, és un ocell àgil com pocs i molt bona vista, tal vegada el nom capsigrany recorda altres insults com cap de fava, cap de suro, capsigrany, no ho sé. I per això li fiquem el, dins el mateix grup. Sí. L'origen del nom sembla una mica incert, però podria ser molt polit, perquè vendria d'una forma més arcaica capserigany, formada per cap i sericaneus del llatí, que vol dir amb aspecte de seda. Mm. És a dir, seria cap de seda.
Ostres, sí. I molt lluny de ser un insult.
Això és molt, seda, és molt polit. Molt polit, no? Jo, a l'àmbit catalanoparlant, de fet, i això és molt polit, hi ha un gran nombre de variants, cap serigany, cap siguerany, cap sigarall, cap segall, cap serigany, cap sirigany, cap siribote, cap siribot, cap siriboig, cap sibo, i encara n'hi ha de més, eh?
Que curiós, no? I que el fa especial i dona aquest cap sigrany dels nostres amors des d'avui.
Aquest és un ocell molt especial, eh? Hi ha diverses coses. Per a començar, és un ocell migrador, la qual cosa... Allò és que això em posa a tope, eh? És una cosa que... Això ho donem per descomptat, però a mi em sembla al·lucinant cada vegada que ho pens, que pensi, i em fa sentir una connexió amb la natura, amb la resta de la, del planeta, i ara que tothom està al·lucinant en la missió Artemis, que han fet la volta a la Lluna, i es sent com els astronautes diuen que quan veuen la Terra des de l'espai pensen que això és una cosa increïble, jo crec que no falta sortir a l'espai per sentir una cosa especial que ens uneix, com a habitants de la Terra, a tothom. Només cal mirar els ocells, que això ho fem aquí al Gabinet molt sovint. A l'estiu, nosaltres rebem molts ocells, com el capsigrany, que venen del sud d'Àfrica. Algunes oranetes que ens visiten poden venir de Zàmbia, de Botswana, de Sud-àfrica, és a dir, es fan més de 7.000 quilòmetres. Els capsigranys no venen tan lluny, ens arriben del tròpic. Poden venir, el capsigrany que tu veus al camp prop de Kateva, pot venir de Senegal, Mali, Gàmbia, Benin, de Costa d'Ivori, de Nigèria... Allò em sembla increïble coincidir en el temps i en l'espai amb un ésser que durant una bona part de l'any viu envoltat d'altres paisatges, d'un altre clima, d'altres sons, d'altres llengües. Això és polit, eh? És molt polit. I a més, el que trobo molt especial és que aquí ve a criar. És a dir, aquí neixen les seves cries que, en un no res, volaran cap a Àfrica sense haver-hi anat mai, sense saber el camí. I, quan acaba la temporada estival, se n'aniran. I a l'hivern passa el contrari. A l'hivern rebem ocells del nord que escapen del fred, ja sigui des de zones relativament pròximes, és a dir, si tu peses 30 grams, Alemanya no és pròxim, eh? Per nosaltres Alemanya no és tan allunyat. O lloc molt remots, com els extrems més llunyers de Sibèria. Si agafes un globus terraqui i penses en aquestes migracions, jo t'ho juro, que sents un passatger de la mateixa nau interestel·lar anomenada Terra. Això és
totalment, no, cosa... no. És fascinant. De fet, mira, alguns dels països que has mencionat en aquestes migracions demà tornaran a sortir aquí al programa.
Anem a l'Àfrica.
Sí, tornarem a l'Àfrica. Fins aquí puc llegir, eh? I dit això, la veritat és que és preciós i clar, si t'atures a pensar-ho, ho és. I crec que aquesta migració, que és un dels temes dels quals hem parlat en gabinets de les migracions d'aus en aquestes quatre temporades, ho hem fet amb molta raó, perquè una vegada arriba aquí, què fa el capsigrany? Com viu? És fàcil de veure?
Sí, s'ha de dir, aquest és molt fàcil de veure.
Molt fàcil.
Molt fàcil, després et contaré com, però el primer que s'ha d'aclarir és que, de fet, no hi ha només un capsigrany, n'hi ha diversos. El gènere Lanius, que és la família del capsigrany, a Espanya té quatre varietats, quatre espècies. I la que ens visiten altres és la que es diu tècnicament el Lanius senator, és a dir, el capsigrany comú, el caudon comú en castellà. Es tracta d'un ocell insectívor d'uns 15-17 centímetres de llargada, té el front i els costats del cap de color negre i el cap rogenc. Això és molt fàcil de veure. Té com una màscara negra, com si fos un antifaç, i el dors i la cua són també negres, amb taques blanques, i la panxa és blanca. De fet, ara mateix, el que és estrany és si tu fas un passeig i no el veus, perquè és una mica per tot arreu. El pots veure sobre una branca, sobre un post d'electricitat, perquè busquen llocs on poden aturar-se per veure les seves preses i caçar. De lluny es solen veure molt bé, perquè veus com si fos una boleta blanca, com una bola de tennis, i com si fos un arbre de Nadal. Allà, de lluny, ves una boleta blanca. És molt cridaner, perquè jo crec que a Eivissa i Formentera no hi ha un altre pardal que sembla això. I si t'atures i el mires una estona, veuràs que, de tant en tant, quan localitza una presa, fa un bot acrobàtic i es llança al sol per agafar la seva presa. Això és molt espectacular. I ara ve el bo. S'alimenta de artròpodes, com escarabats, llagostes, saltamontes, mantis, pregadeus, però a vegades pot fins i tot caçar algun petit mamífer, un ratgrill, un ratolí, algun rèptil, i alguns caps i grans poden llevar a les abelles, s'hi poden llevar l'agulló, les freguen contra una cosa dura i se les mengen. Així que mengen abelles, també. No obstant això, el que fa realment cridaner aquest ocell és que, encara que és bastant petit, es tracta d'un caçador increïble, de veritat, És com si fos un ocell de presa de butxaca.
Val.
De fet, pot caçar preses que li superen en pes dues o tres vegades, però per ser un ocell de presa té un problema, aquest capsigranyet nostre, ja que no té les arpes que té, per exemple, una àguila. Per la qual cosa, el capsigrany s'ha de limitar a usar el seu bec, que aquest sí té una forma de ganxo, com si fos un ocell de presa de veritat. I la paraula, i això és interessant, que dona nom al gènere del capsigrany és lanius. I això, en llatí, alerta, significa carnisser. Així que aquest pardalet d'uns només uns 30 grams passa per ser el Jack the Ripper, ja que l'esbudellador en miniatura que tenim aquí als Camps Pitiusos.
I mira, tenim uns oients que són magnífics, i en Jaume Escandell, Formentera,
bon amic, bon amic.
Bon amic teu, sí. També, em diu que també caça sargantanes i que les penja a llocs amb punxes, les deixa allà per secar-se.
Això és el que venia ara. Això és el...
És que s'ha adelantat, en Jaume.
Sí, en Jaume, aquest home sap molt. És un pou...
De saviesa,
De saviesa, sí.
Absolutament, gràcies, Jaume, i a tots els oients, per fer-nos aquests apunts.
És el que diem, és un carnisser. I això, jo, amb la meva filla em passa, quan li conta aquestes coses, i diu, però això és molt, molt dolent, això és molt lleig. I la naturalesa és la naturalesa, no és ni polida ni lletja,
clar,
ni dolenta ni bona.
Clar, però hem de tenir en compte que estem en horari infantil,
Sí, això és dir. Sí, i el que fa famós el capsigram, com ha dit el nostre company, en Jaume, és que el capsigrany empala les seves víctimes, les enfila en espines, en filats, i d'aquesta manera les hi pot menjar a plaer. Xo, 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 xo.
Fa peix sec, una mica.
Fa peix, fa escarabats secs, sí. I sargantanes seques, i es crea el seu rebost particular. I això és molt interessant. En algunes espècies de capsigrany s'ha estudiat que aquest costum de penjar-los pot fins i tot servir-li per menjar-se preses verinoses, ja que, per exemple, a vegades hi ha llagostes, altamons, que deixa diversos dies empalades fins que les toxines del seu verí es degraden i llavors es les pot menjar.
Clar, clar, clar. Home, jo no sabia que mos anaves a deixar anar una joia així. A aquesta hora, clar, ho has compensat amb les ensaïmades. A veure si ara la gent no apaga la ràdio. Sí, ara ho entenc tot.
Amb aquesta carnisseria.
Sí, sí. Amb aquesta imatge.
Una cosa curiosa és que, encara que és petit, el capsigrany té una grandària limitada, fa una cosa que solem... Nosaltres relacionem amb els ocells caçadors de més grandària, com ara mussols o àguiles, ja que expulsen, atenció, paraula de 500 punts, egagròpiles.
Sí.
Les egagròpiles, tu els coneixes, sí?
Clar, és que jo no la coneixia, aquesta paraula, ni coneixia
tot
el que era.
Avui és tot deliciós.
Sí, deliciosíssim. Però, de fet, n'Agnès Vidal ens en va dur un dia i ara ja no puc deixar de pensar en les egagròpiles.
Què són les egagròpiles?
Explica'ns.
Són unes boletes, unes boles, amb les restes no digerides de les víctimes dels ocells de presa. En el cas de mussols, olivasses, per exemple, a una agròpila t'hi pots trobar l'esquelet sencer de los rosegadors que s'ha menjat embolicats en pell. En cas del falcó peregrí, que només menja pardals, pots comprovar la seva dieta, que és bàsicament plumes i restes d'ocell, ossets, ja que normalment no es menja el cap. I les segagròpiles del capsigrany són pilotetes així d'un centímetre que no fan ni un gramet i estan formades per els exoesquelets dels escarabats que es mengen o, si s'hagués menjat una sargantana, la pell i els ossets que n'hi ha dents. Com veus, i això és molt interessant, això podríem invitar en Jaume per parlar-hi.
Jaume, ja ho saps,
les segagròpiles són un tema fascinant, i això ho dic de veritat, no, cap broma, són molt usades pels científics perquè els dona moltíssima informació sobre la dieta de l'ocell, amb els canvis estacionals, què menja, què ha deixat de menjar, els seus problemes, les amenaces, i això ho fan els científics sense necessitat de molestar, d'emprenyar a l'ocellet en qüestió.
Exacte, jo crec que anava per aquí la secció d'Econautes d'en Agnès Vidal. L'hem de recuperar perquè realment és un tema fascinant. I abans d'acabar, tenim alguna curiositat més que comentar d'aquest pardal tan simpàtic?
Tan simpàtic, encantador, és un pardal. Sí. Idò, sí, s'ha de dir que malauradament també hi ha de vegades que hem de parlar de problemes i les poblacions europees, i per extensió les poblacions espanyoles de capsigrany, han sofert els canvis en les pràctiques agràries, d'una banda, i l'abandó de la ramaderia en règim extensiu, i això ha provocat la pèrdua de pasturatges, que s'han cobert de matoll. D'una altra banda, hi ha un factor molt important, que és, com que és una espècie fonamentalment insectívora, i és la reducció de l'aliment deguda a l'ús indiscriminat de plaguicides, tant aquí com a zones d'hivernada a Àfrica, on també es fan servir aquestes plaguicides. I, a més, darrerament també pateix les fortes sequeres causades pel canvi climàtic. En qualsevol cas, amb una mica de sort, un capsigrany podria arribar a viure 10 anys. Imagina't la d'escarabats que es pot menjar i la de sargantanetes i ratolís. Idò, oients, estimats, en el pròxim passeig, tots a buscar capsigrans i a al·lucinar amb la increïble vida d'aquest petit ocell.
I d'així ho farem. A més, ara que tenim un pont llarg aquest cap de setmana, tothom a buscar capsigrans d'escabolen, capsigrans d'escabolen.
Si algú té curiositat, a YouTube es pot trobar un d'aquests programes de Félix Rodríguez de la Fuente, on et parla de la vida de l'alcaudon, en totes les curiositats i amb aquest estil que tenia, que jo trobo molt cridaner, sí, i molt atractiu.
Sí, 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 i que va despertar moltes vocacions de naturalistes, en
la
general.
Meva,
per exemple.
Jo em dedico al pa, però tinc ahí un Félix Rodríguez de la Fuente per dins.
En el teu interior. Sí. Idò, Ivan Llarza, mil gràcies per descobrir-nos aquest tresor alat. I ja saps de què parlarem al pròxim gabinet?
Jo crec que ara, com que som en plena migració, ho ve ocells o també el camp Pitius està sí, preciós, sí, de flors, de plantes, i potser parlarem, ens quedarem en aquest part de història natural del gabinet.
Molt bé, idò, prenem nota, Ivan.
Prenem nota, i potser alguna enzimada, a més.
Més? Ai, que bé, per favor, això sempre, sempre que vulguis. Nosaltres aquí tenim, en aquesta hora tenim ja molta gana. Mil gràcies, company, fins aviat.
Fins la propera.
Són les 12:46 i, com fem sempre, els dimecres és el moment de prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
I la investigació científica i la documentació, l'educació pels més joves és un dels objectius del Fòrum Futur, que ja es prepara per la seva 7a edició. I com sempre fem els dimecres, hem sortit al carrer per saber més detalls d'aquesta pròxima edició del Fòrum Futur. És la conversa que ha mantingut la nostra companya Nani Vés García Gálvez.
El proper 14 de maig es celebra la 7a edició del Fòrum Futur, l'edició escolar del Fòrum Marí d'Eivissa i Formentera, que reuneix a estudiants d'escoles i instituts de les Pitiuses i que combina divulgació, ciència ciutadana i investigació marina. Per conèixer tots els detalls d'aquesta cita, que tindrà lloc al Centre Cultural de Jesús i que promou Eivissa Preservation, conversam amb la coordinadora del Fòrum Futur, Tanit Casanova. Bon dia.
Hola, bon dia, com va?
7 edicions ja d'aquest esdeveniment tan i es tracta ja d'una cita consolidada.
Doncs sí, ja portem 7 edicions i la idea és continuar-ho fent tantes com se pugui. És una cita consolidada en la que intentem doncs, cada any poder reforçar una mica més aquesta idea i aquesta necessitat de preservar el mar Balear i esperam que sigui un èxit com totes les anteriors.
I els joves són els protagonistes d'aquesta proposta. Per què és important implicar-los i per què és important fer-ho a més donant-los veu?
Bé, doncs és molt, molt important la implicació dels nostres joves perquè al final, bueno, des del fòrum, tant del Fòrum Marí com el Fòrum Futur, que és aquesta edició jove, el que estem intentant és no només visibilitzar les problemàtiques, sinó també pues, cercar solucions per a elles, no? Que al final és el que ens agrada i el que ens interessa. I pensant doncs, que la veu dels nostres joves és molt important, pues, a lo millor per tenir altres perspectives i per fer que des de ben petits pues, puguin estar implicats en aquesta millora i preservació del nostre medi.
Perquè que el futur canviï depèn d'ells que seran el futur, no?
Clar, sí, bueno, és un tòpic, però és la realitat. Al final la base està en l'educació, en els coneixements que puguen tenir des de ben petits i petites, i per això també pensam que és molt important que aquesta edició, igual que l'anterior, sigui una edició pues, més participativa, més dinàmica, on ells no només vagin allí a escoltar, sinó també tinguin pues, alguna cosa a dir. No? I per això fem, bueno, hi ha una secció en la que presenten el que s'anomenen els reptes de futur, i ells, elles mateixos i mateixes han detectat pues, certes problemàtiques en els seus centres i han proposat com, pues, alternatives o solucions en aquestes problemàtiques que s'implantaran durant tot el curs i després poden venir pues, a explicar-nos pues, com els hi ha anat.
Perquè això comença a principi de curs, els comencen a treballar ja amb aquests objectius.
Clar, la idea és que en l'edició passada, per exemple, doncs van proposar, volem fer aquests reptes i durant tot el curs els han treballat i ens poden explicar doncs, què és el que els ha resultat més fàcil, més difícil, quins impediments han trobat, noves idees també, bueno, tot, una mica tot el procés a l'aula.
I són ells mateixos els que es posen davant dels seus companys i dels altres centres una miqueta com ha sigut la seva tasca.
Clar, són ells mateixos, per això m'ho sembla que d'alguna manera ho fan. És una educació pues, això d'entre parells, entre iguals, i que pot ser pues, molt, molt productiva, molt amena i pensant que interessant per ells i per elles.
I quins centres participen i quants estudiants, o si teniu una mica una dada?
Bé, doncs encara estem tancant alguns centres, la idea és que vinguin quants més millor. Com que enguany farem, com l'any passat, farem dos torns, per tant, per que sigui una mica més dinàmic i també per poder, diguéssim, adaptar els continguts a, pues, a primària i a secundària, a batxillerat, i també tenim centres formatius. No te sabria dir un total, però uns 250 esperem que puguin assistir i disfrutar d'aquest esdeveniment.
I a banda d'aquesta part en la que ells es posaran una mica el treball que han fet i les conclusions a les que han arribat, què més teniu enguany per aquesta edició del Fòrum Futur?
Doncs la programació, la veritat és que és bastant diversa i molt, també molt, molt dinàmica. Tenim per una banda en Àlex Abello, que és un, bueno, és un divulgador, és un etòleg, que a més és comunicador, i ell parla sobre la conservació dels oceans, i llavors pues, el que explicarà és com acostar aquesta conservació a la gent jove pues, a través de la fotografia, de les xarxes, una cosa com molt propera. Després també tenim el projecte Surfing for Science, que vindran na Carla Martínez i en Emma Torrent, que són dos persones que hi participen, i que aquesta iniciativa s'ha desenvolupat per primer cop a Eivissa a la Bahia de Portmany. El que fan és anar fent paddle surf i van cercant microplàstics al mar i fan com tota una activitat d'investigació i una recollida de mostres que bueno, vindran a explicar-nos un poc com funciona. I també tindrem la presentació dels treballs que s'han fet a l'Aula Eivissa Preservation de Criminalitat Blava, de la UGI. Vindrà el seu representat, que és el director Esteban Morelle, i ens explicarà el que han fet els centres, que són els Macavich, els Xarc i els Santa Gertrudis, pues, en aquesta aula.
Com buscau cada any? Suposo que canvia una mica el que es treballa cada any, sempre amb els mateixos criteris, entenc, com les mateixes problemàtiques, perquè no van variant massa, però com feu perquè sigui cada any interessant?
Clar, jo el que crec és que l'important aquí és cercar coses que puguin ressonar en els nostres joves, que també que siguin pues, interessants, que tinguin un valor, que estiguin alineats, evidentment, amb, pues, amb la nostra visió i amb els nostres valors, i cada any doncs, es tracta de cercar alguna cosa diferent, que la joventut pues, la rebi com a una cosa interessant, però bueno, és una feina d'anar cercant i d'anar mirant i també aprofitar projectes pues, que també se fan a la nostra illa o per col·laboracions, coses que siguin pues, també d'aquí, no? Nostres.
Perquè a vegades això sembla... És més fàcil entendre la problemàtica quan ho tens a prop, no? Quan t'adones d'una situació que és que està passant aquí, no és que m'ho han anat molt lluny a buscar-la.
Clar, bueno, al final el Foro Marí no és, és un Foro Marí de les illes i parlam de la preservació del mar Balear, però al final bueno, són aquí, totes les entitats treballen per la preservació del medi marí de la illa i el seu és pues, poder parlar de realment, com dèiem, quines solucions s'estan proposant a les problemàtiques trobades aquí i que millor forma de fer-ho que en projectes que se fan a la illa, no?
I es tenen en compte també després aquestes solucions a les problemàtiques que plantegen els estudiants?
Doncs sí, clar, clar que sí. Entenc que totes les solucions, totes les propostes s'escolten. Bueno, també en el Foro Marino, per exemple, se fan taules redones on se parlen sobre possibles solucions que després s'intenten d'alguna manera implantar. La idea és que serveixin per alguna cosa, no només per exposar-les, sinó perquè puguin arribar a bon port.
I ara que dius que encara no heu tancat tots els centres que participin, no t'heu interès en els centres educatius i en la societat en general per aquesta proposta?
Sí, és veritat que bueno, ara tots els centres tenen les seues comissions mediambientals i sí que percebem interès per part dels centres. També és veritat que hi ha moltíssima programació sempre a la illa per als joves i les joves, el qual pues, és d'agrair. Però sí, hem tingut una bona resposta, sí, sí.
Hi ha interès i sensibilitat també?
Sí, molta sensibilitat. Des dels centres jo crec que treballen amb aquestes iniciatives, que li dediquen el temps que se pot dintre dels programes educatius tan extensos i vastos i amb 1.000 assignatures i 1.000 projectes i 1.000 treballs, però jo crec que des de ben petits ja se'ls està intentant pues, implantar aquesta sensibilitat i pues, que ho tinguin una mica en compte ja des de molt petits i petites.
I estàs pensant ja en la 8a edició?
Doncs sí, ja estem pensant en ella, encara no podem dir res, però bueno, sobretot també estem treballant en el Foro Marino també, o sigui, això és una roda i esperam que sigui que aquesta vagi molt bé i poder fer moltíssimes més.
I de Tanit Casanova, coordinadora d'aquesta 7a edició del Fòrum Futur, moltíssimes gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies a tu i també volia agrair, pues, evidentment, a totes les entitats promotores d'aquest Foro Marino, que no són només Ibiza Preservation, sinó també Transmapi, Insotel, Marina Ibiza, Ramat, White Angel, Fundació Pachá, Fundació Marilles i Associació Vell Marí, i també, evidentment, en els col·laboradors, que són l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu, l'Ajuntament d'Ibiza, la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colònia, la Direcció del Govern Balear del Medi Natural, Surfrider Foundation i la Universitat de Barcelona.
Els millors desitjos per a aquesta pròxima edició del Fòrum Marí. Ja sabeu, aquest esdeveniment adreçat als joves i que pertany a tota la programació del Fòrum Marí. Res, a partir de mitjans de maig aquí a l'illa d'Eivissa. Nosaltres ara feim una aturada per la publicitat i ja enfilarem al final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
I de ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i ja estem a punt d'enfilar el final del programa d'avui, però abans li volia donar les gràcies a Nieves per haver recollit aquest testimoni tan inspirador de tot el que ens espera en el Fòrum Futur. Res. Que començarà d'aquí molt poquet. Ara sí, Nieves, començam a repassar el que ens espera avui a l'agenda cultural i començam a Formentera, perquè la flama del Correllengua Germanat arriba avui a la Pitiusa del Sud.
Sí, a les 5 de la tarda la flama comença el seu recorregut sortint del Far de la Mola per arribar a les 7 al Jardí de Seseres de Sant Francesc. Allà es farà l'acte de rebuda de la flama i a continuació es llegirà el manifest del Correllengua Germanat. Després, a les 7 i mitja, es lliuraran els premis del concurs literari de Sant Jordi de l'Institut Marc Ferrer i a partir de les 8 menys quart començarà a sonar la música. Primer amb el concert de Julià Colom i després de la mà de Pide Pallesa i Burballa.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens quedam a Vila perquè avui es celebra el Dia Internacional de la Dansa i les alumnes del Conservatori de Música i Dansa treuen la dansa al carrer.
Sí, serà a partir de les 5 i mitja de la tarda al Passeig de Salamera, amb un esdeveniment que arriba ja a la seva 5a edició i amb el que el Departament de Dansa del Conservatori celebra aquest dia amb la ciutadania.
I també a Vila podem aprofitar, ja que hi som, per visitar l'exposició Mataombres, punt i seguit, que es presenta de forma simultània a la sala Refactori i Espolvoria del Vila.
Es tracta d'una mostra col·lectiva que reuneix obres d'artistes balears que participaran en una residència artística realitzada en 2023 a Nantapur, a la seu de la Fundació Vicente Ferrer, i que forma part de les propostes de la Ruta d'Art d'Eivissa 2026. Estarà oberta fins el 24 de maig i aquesta tarda es pot veure de 6 a 8 i mitja a Espolvorí.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa felicitam el músic britànic Matt Tong, que va néixer tal dia com avui de l'any 1979, avui fa 47 anyets, talent musical precoç, perquè amb només 11 anys en Matt Tong tocava el piano, la bateria i la guitarra. I des de l'any 2001 al 2013 va ser el bateria del grup anglès d'indie rock Bloc Party. I avui el felicitam i ens acomiadam escoltant un dels temes d'aquesta banda, Helicopter, un tema de l'any 2004. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.